Mira, per Nadal ja sabeu que vàrem fer una aturadeta, vacances, a Pere Sales. Avui torna a Mà de Llibres, torna carregat en Pere. Bon dia, bon any.
Bon any a tothom, sí.
Bé, Pere, mos presentaràs aquestes novetats que, sí, que has vengut amb llibres, però bé, com sempre, abans feim un poquet de repàs, com mos contes un poc activitats de la biblioteca, i m'agradaria començar destacant que ja estan obertes les inscripcions pel curs d'Història de Pollença, que aquest any ja compleix 25 anys.
25 anys? És
són molts.
Ja és històric, el
ja
curs d'Història.
Ja és històric.
El curs d'Història és història. Sí, i hem preparat algunes coses un poquet especials per aquesta edició. Fins i tot aquesta temàtica de les llegendes, dels mites, ja la tenia pensada de fer de temps, però vaig dir, bueno, si val la pena, a lo millor reservar qualque moment perquè la trob, no sé, com especial. Tu ja saps que sempre tots els cursos ja m'agraden per igual, qualsevol sí. temàtica és igual d'interessant, no n'hi ha que siguin més ni manco, si ho fas bé, totes poden ser interessants. Però bé, aquesta pot ser més celebrativa, per jo en dir d'alguna manera, i jugant amb aquest títol de Pollença màgica, pues, li donant també aquest tot, que a nosaltres ens agrada, com a pollencins, que després ja sabent que el curs intentarà no ser màgic, no ser esotèric, no intentarem fer una història per destacar mites, dir, bueno, això és vera, ja va passar. No, puntura tot el contrari. Intentarem ser més desmitificador el curs que no mitificador. Però a la vegada crec que el que farem és donar importància històrica a aquests mites. Dir, com és que nosaltres conformem la nostra realitat, el nostre univers cultural, fins i tot el nostre sistema de valors, mitjançant tota una sèrie de plantejaments i de conceptes mitològics, il·lògics, irracionals, fins i tot, que no vol dir que no tinguin una base racional i real, eh? I això també és interessant, intentar cercar què hi ha darrere aquests mites. Però bé, crec que el més interessant és aquesta conjunció entre realitat, és a dir, entre història, ciència, i mite i realitat, irracionalitat, fins i tot, i que l'home això ho necessita. Fins i tot l'home del segle XXI.
I bé, Pere, mite, llegenda, història, aquesta pollença màgica, seran com sempre les sessions en divendres a les 8:30, sí. Dues sortides en dissabte. Vols que repassem un poc el títol de les conferències?
Sí,
així, si qualcú està dubtant,
exacte,
si apuntar-se o no,
sí.
Bé, ho tenc davant jo, si vols ho vaig llegint.
Sí.
La conferència inaugural du aquest títol, mite, llegenda, història, i és a càrrec de Jaume Guisquefré, que és professor de Filologia Catalana de la UIP.
Sí.
S'estrena com a conferenciant,
Sí, ell sí, en el curs sí. De fet, enguany tindrà un poquet més de component del camp de la filologia, perquè a Mallorca, com que no tenim també facultat d'antropologia, és un camp que han treballat molt els filòlegs, aquest. I per això m'ho farem ressò en el curs. I en Jaume Guisquefré és un pintor de la màxima autoritat en aquest tema, i tothom sempre m'ha dit de bons inicis quan anava parlant a la gent que ell hi havia de ser.
I d'ell inaugurarà.
Inaugurarà i mos parlarà de les bases teòriques de tot això, de què és un mite, què és una llegenda, no el mateix, un mite que una llegenda, què és la màgia, tot això tampoc, no el mateix màgia que religió, i tot això també l'importància que ha tingut per la nostra història, però sempre a nivell teòric, com solen ser o com jo vull que siguin aquestes primeres conferències, i després ho són, o no ho són després, però la idea és aquesta. A més, en Jaume és un bon orador i crec que farà molt bé.
I d'una bona manera de començar, això serà ja dia 8 de febrer, la següent, serà també professora de Filologia Catalana de la UIC, que és na Caterina Belriu, que ha vengut en altres ocasions.
Na Caterina ha vengut moltes vegades com na Caterina Contacontes, però també ha vengut, ja ha participat en el curs nostre d'història, com fent una conferència sobre el Carnestoltes.
Sí, aquell curs de festes.
Exactament, el curs que vam fer de festes ja va venir. Repeteix, però a més, repeteix, en aquest curs vendrà dues vegades, no només una, sinó dues. Una, parlar d'un dels mites més interessants i jo crec que més essencials per al mallorquín, que és el mite del rei en Jaume, i això, que és un mite i a la vegada és una realitat històrica. Aquest és un cas molt evident, molt exemplaritzant de com se poden conjuntar les dues coses. I després també anirem a veure un altre dels mites, pintura més esotèrics i més, jo li diria, no sé, que tenen una cosa d'enigmàtica de Mallorca, que és el mite del Comte Mal, I per això anirem al Puig de Gelatzó, que és una de les seves propietats, i que diuen que encara s'hi passeja per allà.
Ui,
no sé,
veurem menys si... La primera sortida.
Veurem menys si el trobam o no, no sé.
Serà guiada també bé per ella.
Per ella,
Caterina,
sí. De fet, aquí ja es pogut venir Tomàs Vivó, però aquest dia no podia. Mm-hmm. Ell... Però els dos han fet sempre... De fet, tenen un llibre conjunt sobre el conte mal, i un altre sobre el rei en Jaume, dit, tant una com l'altra podien haver venguts.
I d'aquesta primera sortida un poc misteriosa. Després, en Tomàs Vivot, com dius, serà sí. qui oferirà la conferència i les llegendes màgiques i satàniques a la serra.
De Tramuntana.
Ui, de Tramuntana, això mos toca per aquí.
Sí, i en Tomàs Vivot, que també és filòleg, i ell està fent la tesis en aquests moments. I ho té molt per mà, i l'està fent precisament d'aquesta temàtica. Ell ha publicat molt de llibres, ha publicat molt amb el Jai Editor, però ara s'està especialitzant i està fent un treball molt exhaustiu sobre la serra i amb especial atenció amb aquestes llegendes allà on tenen el dimoni com a element central. No? Veurem què serà. M'ho va dir que fins i tot intentaria treure el més xarros possible de Pollença. No? En principi és de Mallorca, la seva tesi és de Mallorca, però clar, Pollença està a Mallorca.
Clar, cosa trobarà per
i
aquí.
Cosa trobarà i cosa que m'ho dirà.
Bruixes i dona a Mallorca, no sé si a Pollença també n'hi ha de bruixes, serà Antoni Picazo, professor d'Història Moderna.
Sí. Aquest tema jo m'interessava també tractar-lo perquè per dues raons. Una, perquè és un tema universal, el de la bruixa i el de les bruixeries, però també universal i molt tractat, molt conegut, forma part de la nostra iconografia que tenim en mente quan parlem d'una bruixa, aquella dona major amb una granera que vola, i això és un mite
sí,
universal, un mite universal. I a Mallorca, com que també no només Mallorca està també dins l'univers del món i dins Europa i per tant participant de tots aquests mites i també hi són. La pregunta és si les bruixes de Mallorca volaven o no, això és una altra cosa, que encara això per estir més anecdòtic, m'han dit que mira, són d'estetí perquè no per tot volen les bruixes, hi ha puestos que volen, puestos que no, però després una determinada iconografia s'imposa, no? Com també que siguin lletges o que no ho siguin. Sí. Bé, però això per una banda, per tant, un mite tan estès, miramem a Mallorca que ja ha passat amb aquest tema, perquè és molt desconegut, en canvi, a nivell històric.
Sí
que és molt conegut a nivell de contes, de rondaires, etcètera, però després treball d'història se n'han fet no massa. En Picasso ha fet algunes coses i, per tant, mos contarà el que ja hi ha fet. Però jo després m'interessava per una segona raó, la relació entre dona i bruixes. Perquè quan pensam en una bruixa, pensam en una dona, i no en un bruix, que també podia ser, podia existir, però hi ha aquí darrere un problema de gènere amb això, de la identificació de la dona com una bruixa quan feia coses que els homes feien i no eren tractats de bruixos quan feien. Per exemple, eren tractats de metges.
Imagina't.
Per exemple, quan un home curava era un metge, quan una dona curava podia ser una bruixota, no vull dir que sempre ho fos, però normalment sí. Llavors aquí hi ha una relació de poder masculí i dona que
s'ha de veure.
I se tractarà, això està molt estès a l'època moderna i l'època medieval, moderna en termes històrics. En canvi, a l'època contemporània això va desapareixent bastant, però queda dins el subfons, quan nosaltres pensam en una bruixa, pensam en una dona. Per què passa això?
I d'això serà dia 8 de març, la següent l'oferirà l'investigadora pollencina Ana Maria Rosa Alvis, les dones d'aigua.
Que està molt relacionat amb l'altre també, també són dones i en aquest cas tenim elements propis de per Pollença, perquè la rondalla que recolleix en Antoni Maria Alcover, de les dones d'aigua, està llefada de Pollença.
Sí?
I localitzada a Pollença. No direm per on, però se sap això, però bé, no ho direm ara, ja ho diré Ana Maria Rosa, i també està relacionat això amb un altre mite molt més comú, que és el d'Ana Maria en Llanxa. Per exemple, que quan guaiten un pou o una cisterna...
Aquesta amenaça d'Ana Maria Enganxa dura generació de regeneració.
D'aigua. Un mite també més universal de lo que apareix. Està sí. molt... Si podríem anar des de les sirenes fins a d'altres llocs d'Europa, que hi ha aquests éssers que tenen a veure l'aigua i a la vegada amb una feminització de l'aigua. No són exactament tan malignes com les bruixes, les dones d'aigua, ni hi ha una relació tan pejorativa respecte d'elles. fins i tot pot ser positiva una dona d'aigua. No, no, és una altra cosa, però té relació també entre, mem, entre dones i també aquests aspectes de comportament que poden ser nocius i pot ser que no. Veure també les diferències entre una bruixa i una dona d'aigua, veure com, com ho hem anat tractant per aquí. Bé, veurem.
Veurem. La següent l'oferirà l'investigador Toni Domingo i és la llegenda de Son Grua. Diables o malfactors? Ronda una llegenda per Son Grua.
Hi ha una llegenda, ja la va treure, la va escriure per primera vegada Don Francesc de Llanesprer, i ell ho recollia d'informació oral, però la vaig mirar d'estudiar, i aquí el que va passar és que amb en Toni, quan vàrem fer el llibre de Bandejats, vàrem trobar aquest personatge, històric però, i aquí també veurem la relació entre història i llegenda. Veurem què hi ha darrere aquest mite, perquè en aquest cas poden xerrar en coneixement de causa. Dic, podem, perquè el llibre ho vàrem fer junt, però la conferència la farà en Toni. Encara n'hem de parlar un poc més de com ho presentarem, perquè tenim molta d'informació de la família Grua, d'aquest Grua, i bé, idò veurem com aquests personatges que van estar molt relacionats i molt protagonistes de l'època dels bandejats, van acabar molt malament, tota la família. Hi va haver gent desapareguda d'aquesta família, ja no la van tornar a saber mai més. Llavors, a partir d'aquí, a partir d'un fet real, se crea un mite. Se crea un mite que se relaciona, en aquest cas, amb el dimoni. I aquest cas és un dimoni masculí, en aquest cas, perquè també el tema del bandejatge eren homes, i ho feien, no? I bé, jo crec que és interessant poder relacionar aquest treball nostre que vam fer dels bandejats a la llegenda de Son Grua. És a dir, poder-lo veure menys hi ha darrere. Així.
Això serà molt interessant. Pere, tu no te veig com a ponent a cap bé, la darrera visita guiada.
La darrera, farem qualsevol cosa.
La darrera visita guiada, sí. Hem de recordar que també hi participarà en Joan Torres com a investigador per parlar de toponímia màgica de Pollença.
Clar, el que farà és això, que a dins tot el seu coneixement que té del topònim, intentar extreure aquells que tenen una relació amb aspectes mitològics o llegendaris, màgics, podríem dir, i situar-los, i intentar, si se sap d'on venen, i si no, però manco fer un estat de la qüestió damunt d'aquest tema. També encara n'hem de parlar un poc més, estem encara en aquesta fase de que només estem mirant les línies generals, però ens falta sobre molts per concretar, perquè clar, aquest tipus de conferència està la d'en Toni, com la d'en Joan Torres, com la d'en Maria Rosa, com la que després farem en el Puig, estaran adaptades un poc en el curs, s'han fet molt aposta per al curs, i segons com vagin els altres se poden adaptar i incloure aspectes que els altres no han dit, no sé, ja estan clar, en fase de fase. Són molt importants aquest tipus de conferències perquè són aposta per al curs, no se poden...
I quasi fareu feina fins al darrer moment.
Exacte, i en funció també de lo que hagin dit els altres, això dona un plus en el sentit de que, clar, les altres conferències se poden anar a sentir una altra banda, aquestes no, el que direm no s'haurà dit mai. I el que diran Joan Torres, el que diran Toni Domingo, pues estarà una primícia.
Molt bé. I la darrera, que és aquesta darrera segona i darrera visita guiada, anirà a un Puig de Maria, allà, juntament amb en Gabriel Seguí, que és professor titular de la Universitat de Litúrgia, fareu aquesta visita guiada en el Puig, que el títol és Llegenda, Història i Religió.
Exacte, en Gabriel Seguí és diguem, és professor de Barcelona de litúrgia, és capellà, coneix molt tot aquest tema eclesiàstic, ja ha vengut en el curs també, ell estava lluny i també era, no sé si dirigia l'arxiu capitular, i és una persona, a més de tenir un coneixement molt baix a nivell teològic, és un home molt preocupat per la història de Mallorca i per la història d'aquesta època, època medieval i començament de l'època moderna, ho coneix molt bé. I ell va treure un llibre titulat La invenció de la Mare Déu de Lluc. Invenció en termes eclesiàstics també, no m'haurem de pensar només una invenció amb males intencions, no? Sinó que una cosa pròpia de l'Iglésia, però també ja m'haurem de notar què passa amb els mites. I jo m'interessava relacionar la Mare Déu de Lluc amb la nostra Mare de Déu. Bé, la llum també és nostra, com a mallorquins, també ves, però després tenim una pròpia, que és, que és
molt
Puig.
Nostra.
Nostra, la del Puig.
Només nostra.
Que en determinats moments no ha estat només nostra, ha estat del Cudi com a mínim, i d'altre sí. Lloc que també, de fet, els pastissers del Cudi la tenen com un referent. I això també m'interessava relacionar aquestes dues Mare de Déus, aquests dos mites. I bé, per tant, jo parlaré més de la llegenda del Puig, de la relació a la història també, que en té molta, a la Pesta Negra, per exemple, ja l'han dit moltes vegades, i en Biel parlarà més de Lluig. Però clar, aquí hi ha una relació molt, molt forta, molt important, relacionat amb la cristianització de Mallorca, relacionat també amb la conquesta, la mita del rei en Jaume, i per tant crec que molt sabem molt bé com a cloenda. I també una cosa molt important per entrar dins el debat, la religió també és un mite, és una llegenda, clar, no és una ciència tampoc, però estaria un altre terreny, no? Intentar posar-ho també aquí perquè per aventura la religió pot ser un mite més racional, per jo dir, no ho sé, ara lògic si diem que algú se pot sentir ofès, però bé, hem de parlar en termes acadèmics, com incloure la religió a dins aquesta creació de valors i d'aspectes culturals com a mínim no lògics o no científics.
Uh-huh. Si no demostrables.
Sí, exacte. Aquí hi ha... Després, també l'anada en el Puig ens servirà per tancar el curs i per tancar aquests 25 anys, per celebrar un poc això i... A la xerpeta que donarem a aquella gent que s'inscriu, que vull reafirmar que la gent s'ha d'inscriure per el curs.
S'ha d'apuntar,
que vinguin a Can Llobera. Aquells que són mestres i vulguin els punts no han de venir a Can Llobera, s'han d'apuntar en el portal de personal del CEP, els mestres, per una banda, i els que no són mestres han de venir a Can Llobera. Després nosaltres ja juntarem les llistes.
Perquè no... Però mestres hi ha crèdits de formació.
Clar, i no han de juntar les dues llistes. Mm-hmm. Mestres només hi ha un tope de 80, i ja m'han dit que estava superat, que és a dir,
que ja no hi ha aquestes classes, no hi ha puestos.
El que passa és que un mestre ho han de confirmar i per tant, si no ho confirmen, hi pot haver baixes, pot haver vacants. Així tot ja n'hi ha en llista d'espera de mestres, me pareix que són 40.
Imagina't.
Llavors, però bé, si la gent
se
vol apuntar...
I en total, quanta gent se pot venir? No, que us ho feis en el club?
Quan... Ho fem en el club i 200 persones.
200 persones.
Per tant, hi hauria 80 inscrits en el CEP, 80 mestres i 120 que no són mestres.
Aquests altres se poden apuntar a Can Llobera. Aquí sí que encara hi ha places.
Aquí encara hi ha places.
Molt bé.
Places, però el ritme d'inscripció supera totes les perspectives. En tenim 50. Ja.
I ara, per exemple, quan cada any, Pere, pot superar?
Anem, sí. Però en guany també jo que hi ha aquesta temàtica crida molt l'atenció, el fet de ser 25 anys, no sé, crec que la gent s'ho ha après. El fet de que ja n'hi hagi 80 ocupats per el CEP també mos distorsiona una miqueta. També això s'ha de... Per properes edicions, l'any passat ja ho vaig dir, però ara ja se m'ha confirmat que ho hem de mirar d'arreglar de qualsevol manera.
25 anys consecutius?
No, hi va haver un any que no se va fer.
Hi va haver un any?
Doncs. Un any.
Per qualsevol motiu...
En certa manera per motius laborals, podríem dir, laborals, personal, no va por en la feina de la biblioteca i no va ser compatible amb la
organitzar, perquè ara xerrant d'això, tot el que mos has dit, però des de quan hi fas feina, suposo des de que va acabar l'edició passada,
sí,
o més, perquè era 25
més,
aquesta.
Sí, i de fet la idea, ja et dic, l'anàvem rovellant de fer estona, anava xerrant amb gent, això com ho podem fer, no sé què, podràs venir, no? I ja anava bé. Després, de manera intensa, quan ha acabat l'estiu, des de que ha acabat l'estiu,
ja no, coordinant horaris,
clar, no cada dia, evidentment, però sí que
però
ja...
Però
des de que ja va... Després de les vacances d'estiu, i sol dir, només de setembre, això ja s'ha de començar a posar bé, perquè, de fet, per poder tenir crèdits i per poder tenir una oficialitat, ja m'hauríem de posar prest, perquè si no, encara no la tindríem. I després té la gent, hi ha gent que et diu que pot venir, després les dates no van bé, has de canviar, has d'assegurar...
Coordinar tot.
Has de coordinar tota aquesta gent que pugui venir.
Estic segura que molt de pollencins han hagut tots aquests 25 cursos.
Hi ha qualcú. I després hi ha pollencins que sempre ho deien que s'han iniciat amb aquest camp de la investigació històrica arrel del curs, i el cas més espectacular és en Joan Torres.
Joan Torres, que ha passat a ser ponent.
Exactament, és un alumne avantatjat del curs. I ara ja dona classe i en sap molt.
I de, aniren recordant, ja sabeu que...
La Maria Rosa també.
La Maria Rosa també, ja ponent de diverses sessions. Inscripcions a la biblioteca Can Llobera, recordeu, i feis via perquè aquestes inscripcions tenen un límit i ja hi ha molta gent apuntada. Bé, activitat de biblioteca, recordarem ràpidament perquè encara mos has de presentar llibres, avui mos haurem de fer una excepció, no, però per aquest curs d'història n'havíem de parlar.
Sí, jo perquè jo crec que sí, ja sé, ja parlarem de llibres el proper dia. Xerrant de la biblioteca stricto sensu, hem de remarcar que aquesta setmana, de l'8 d'un d'any, també m'haurem vist superats en el bon sentit de la paraula per la gent que ha vengut als matins a estudiar.
Clar, aquestes novetats d'horaris.
Les novetats d'horaris han tingut una bona influència. Ja en venien, en aquestes dates, però ara s'ha incrementat moltíssim. Bé, això m'ho diu que anem en el timi correcte. Aquestes obres que hem fet també ja estan acabades, ja no hi ha molèsties de renous, i a més s'ha millorat molt. Ja no hi ha molèsties de renous, de les que fan el pitjor perder quan fan l'obra, i a més s'han llevat aquells renous que ens provenien de l'entrada de cap a per amunt. I també hem aconseguit tancar en vidrieres la portassa.
Hem guanyat un espai més, podríem dir.
I hem guanyat aquest espai. I bé, llavors, la comunitat universitària de Pollença, o dels voltants, perquè hi ha gent que no és de Pollença i bé, utilitza la biblioteca per estudiar al matins.
També.
Molt bé. I ja després la gent habitual de l'institut, etc. De tant era així que hi ha hagut diversos dies que la fulla d'estadística no ha bastat per apuntar la gent que ha vengut.
Rècords,
hem fet un parell de rècords de dies, no me'n record quin dies, que no...
Durant les festes, durant les vacances.
I ara, i aquesta setmana, perquè ara hi ha exàmens. Hi ha exàmens a la comunitat universitària i llavors va molt bé per tenir un espai per poder fer feina.
La majoria de gent ve allà a estudiar o venen també a fer consultes mentre estudien, treuen i miren llibres. O és un espai que se senten bé per poder concentrar-se i estudiar?
Bàsicament a d'altres per concentrar-se i estudiar. També hi ha gent sempre, tot l'any que ve cercar un llibre, però la majoria de llibres que s'atreven, una gran majoria, són novetats, i aquests estan a baix.
Sí.
Totes les novetats, les que jo presento aquí, estan a baix, i si ja no interfereixen tant, i se remarquen. Llavors, si qualcun d'aquests estudiants emplea llibres de la biblioteca, no massa, tot s'ha de dir, no massa, però bé, no tenen llibres, les tenen allà, tenen al fons, i qualcú que no se conforma amb les novetats i vol cercar altre tipus o novel·les més clàssiques o que vulgui cercar un títol en concret, doncs ha de pujar per amunt. Sí que vull remarcar que la gent que vagi a dalt, tant els que van només a estudiar com els que van a cercar llibres, tenint en compte que és un espai de silenci, i de calma i de tranquil·litat, perquè la majoria de gent que està hi va cercant això, precisament, cercant una tranquil·litat que no tenen a casa seva, cercant un ambient d'estudi que poden trobar a Can Llobera. M'han dit que diverses persones m'han dit que s'havia aconseguit, més o manco, que estàvem a l'Ochimí. Evidentment, però això ha necessitat la col·laboració de tots. Els matins, gairebé jo diria que s'està aconseguint. Ja vespre és un poc més difícil perquè venen adolescents, hi ha un poc més d'interferències aquí, venen adolescents fent treballs en grup i és difícil, però i ara que no poden anar al pati perquè fa fred, han d'anar allà dalt i és un poc difícil. Nosaltres així tot intentant controlar un poc més el dia amb el teat vespres i fer entendre a aquells que fan renou o que fan treballs en grup que si volen estar dalt, han d'estar...
Perquè a baix també hi ha una sala per fer treballs en grup.
A baix hi ha una sala, però quan ja ara teníem obra no la podíem emplear, ara ja se podrà tornar a emplear, hi ha una sala i també a dalt hi ha una sala per poder fer, o per fer treballs en grup, o si qualcú troba que hi ha massa renou al xat vespre, me'ls pot demanar la clau i li obrin que la sala Pollença. Però m'hauran de demanar la clau per poder-hi anar. És important això, conscienciar la gent i que allà dalt s'ha d'anar a fer bonda, diguem.
Estudiar.
S'ha d'anar a estudiar.
Molt bé, demà a les 11 del matí hi haurà trullet per Can Llobera perquè ja primer acte podríem dir que inaugura el programa de festes de Sant Antoni, la rondalla del Freret, en Pere Joan Martorell i en Toni Massagosa.
Sí.
Una activitat familiar, podríem dir.
Sí, sí. Això serà a baix, això és el contrari de lo que hem dit, la gent podrà venir a estudiar i anar a Nadal.
I a baix
tindrem aquesta biblioteca divertida, que també és, la biblioteca té dues cares, una divertida i una... com ho diria, seriosa, per jo en dir, no vol dir que sigui trista, seriosa, més calma. a dalt.
A dalt, eh? A baix sempre hi ha la part de la ludoteca, no? Que hi ha més, més renou petits.
Exacte.
I dilluns, en la biblioteca d'un moll, perquè ens recorda que en un moll hi ha una biblioteca, sí, que sí, també ha ampliat el seu horari, a les 5:30 hi haurà un taller de capes i maquillatge de dimonis.
Eh? Exacte.
Per a petitons. Exacte. I dimarts se farà un taller aquí a Pollença, Can Llobera, també a les 5:30, en aquest cas serà elaboració de 5 bombes casolanes.
I després ens ha dit que diu monja tenim
la presentació,
sí, d'un llibre d'Antoni Bisanyes, de gloses.
D'en Esteve Perich i Antoni Bisanyes, recull de gloses tradicionals en Esteve Perich i Antoni Bisanyes has fet aquesta escrit ja de 2019 actualitzades a les 8:30 a Can Llobera. Aquesta presentació que ens varen explicar que els entregaran aquestes llibretes a tothom que hi vagi perquè pugui la gent pugui un poc recuperar, mos comentaven, aquestes gloses.
Exacte, molt bé.
Bé, que feim, Pere, idò, deixem-ho llibres per la setmana que
ve.
Me sap greu que has vengut carregat, però
ara...
Avui havíem de xerrar de curta història.
Sí.
Avui tocava.
Bueno, la setmana que ve no sé si podrà ser, perquè ja hi haurà Sant Antoni, crec que no podré venir. Però...
Bé, idò, la següent.
La següent serà.
Començarem l'any en força passat Sant Antoni, Sant Sebastià.
Exactament, ja podrem...
Passant Sant Sebastià.
Sí.
Bé, idò, gràcies, Pere, que vagi bé i bon Sant Antoni.